obrim per ser a aquesta hora del matí, ja sabeu que és el plat estrella, des de Casa Aguinar, des del costat del Mercat de la Boqueria i de la Rambla, el nostre temple gastronòmic habitual. Què rius tu, Malcom?
No ric.
Ara riuràs d'algú que pronuncia una lletra.
Sí, ja saps com va això,
Sí, el tio que mai ha pronunciat per la ràdio.
Això, la venjança. El tio de Catalunya que menys vocalitza s'ha rigut de tu perquè t'has equivocat en una paraula.
Una lletra, un fonema.
Una paradoxa.
El temple gastronòmic del Via Lliure, que és aquesta Casa Guinar, que hi ha al costat del Mercat de la Boqueria de la Rambla, i on tenim el Malcom Otero i també el Toni García.
No t'he saludat, com esteu?
Tot bé?
Molt bé.
Tens truiteta?
Estic amb un ídol.
Sí, bueno.
Ídol absolut.
És una... Bueno, sí, sí.
De veritat t'ho dic, eh?
Sí, sí.
Ídol absolut.
Ens apareix assegut a la taula, i a més ja ho vam anunciar la setmana passada, perquè teníem l'Oriol Brogi, i ens va estar parlant de la sorra, i ara li preguntaré per la sorra. Perquè diuen que va haver-hi lesió amb la sorra.
La sorra.
Va haver-hi molta conya.
Com collons la treureu?
La sorra de la biblioteca. Doncs bé, un dels grans actors que tenim al país, més de 30 anys ja amb una carrera absolutament brillant al teatre, a la televisió, al cine, aquests dies està fent una de les obres del moment. Queda poques funcions, i diria que poques funcions i menys entrades encara, però l'obra és immensa, està al costat del Carles Martínez.
Home,
és l'adaptació teatral...
Aquesta entrevista l'hem de programar abans.
Deixa'm explicar, és l'adaptació teatral al Teatre Romea de L'Adversari, aquesta història absolutament implacable d'Emmanuel Carrer, que explica la història real d'un home que va matar tota la seva família, pares, dona i fills. No estic fent un spoiler perquè la història és absolutament coneguda, perquè estaven a punt de descobrir que tot el que sabien d'aquesta persona...
Hi haurà algú que et dirà que has fet spoiler. Fixa't el que et dic, eh?
La gent està sempre enfadada, és igual. Tot el que sabien d'aquesta persona dels darrers 20 anys era absolutament mentida. Què tal, Pere Arquillué? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bueno, hi ha un senyor que t'admira i que és la pitjor manera de començar una entrevista, però bueno, és així. He de dir una cosa. El primer que vaig veure al teatre, quan es va acabar la funció, va ser gent dient que s'anaven cap a casa a abraçar els seus fills. O sigui, amb l'atenció de dir, me'n vaig a casa que he d'abraçar els nanos.
Ja és una cosa bona, no? Que vulgui abraçar
els fills. Està bé.
Si s'ha de fer de tant en tant, s'ha de fer abraçar els fills. No, és una obra que et deixa fotut, és una obra que és...
Coi, si et deixa fotut.
Moltíssima gent la coneix. No has fotut cap spoiler, perquè la primera cosa que dic quan comencem és això, és explicar doncs, que mata la dona, els fills, els pares... i el gos, a més, que no sé, no mai...
Algú cridant al teatre, spoiler!
Sí, sí, dient-li amb ell.
Sí,
quan
ja
ha sortit a explicar-ho.
Espera, no m'ho expliques!
Només començar, obrim amb això. Vull dir, això també fa que s'allunyi una mica del true crime clàssic, o del programa Crims, per exemple, o de tantes i tantes sèries, no?, que el MacGuffin és aviam qui és l'assassí o aviam què cony ha fotut aquell paio, no?
Hi ha una cosa, t'he de dir, Pere, que a mi em va sorprendre, tot i que ho entenc, i no sé si és volguda... quan esteu planificant l'obra, que és que hi ha moments en què la gent riu.
Sí, sí, sí que riu molt. Sí,
I llavors, jo vaig pensar, bueno, és una sortida raonable per la gent, perquè si t'haguessis d'estar dues hores amb pura tensió, igual t'agafa un atac de cor, però no sé si és planificat o t'hi trobes i te n'adones que dius, hosti, la gent està rient, què fem ara?
No, al revés. No, al revés, la feina vam tenir a contindre-ho tot això, perquè tot això és real, el que expliquem és tot real i aquestes petites coses que fan riure, que fan riure molt, jo crec que són més d'olla pressió. La gent necessita treure pressió, perquè dues hores amb tanta pressió necessites... A part que la història és com inversemblant, hi ha moments que dius, però bueno...
No t'ho podries creure.
No t'ho pots creure. Dius, com és possible que coincidissin tantes i tantes coses? I llavors, fot riure. La nostra feina ha sigut precisament no apretar-ho gens. Intentar mesurar-ho al màxim perquè no se'ns n'anés de les mans i es convertís en una cosa... frívola fins a cert punt.
Una paròdia, no?
Una paròdia, o que ens en poguéssim anar a una cosa que dius, hòstia, no el tanto perquè sembla que te n'enfotis d'això. Però realment, després de dir que ha matat la seva mare, està documentat perquè passa en el judici, li van caure les dents postisses, les hi vaig tornar a posar, i també la gent fa...
Això també passa lliure, eh?
Una riallada.
Sí, perquè estàs amb tanta pressió.
El moment dents postisses el recordo perfectament, perquè
per exemple,
jo vaig moure una mica el llavi i vaig pensar, no riguis, que conya, i tothom baja, i ben sortir. Vaig estar a punt d'aixecar-me. Senyors,
no rigui, senyora. Vostès saben el que ha passat aquí.
És una descompressió absolutament normal.
També recordo molt el files de darrere, el... Hòstia, joder. I penses, això, a un actor que està a l'escenari, que segur que us arriba, evidentment, aquests comentaris d'aquí i d'allà, et desestabilitza o penses, mira, ho estem aconseguint?
No, hi ha les dues coses. Home, hi ha gent que a vegades... Hi ha gent que diu coses...
Te'n faries
creure.
Digues. No, digue'm una d'aquestes.
Sí, és igual. I, però per l'altra...
Prefereix ni dir-ho,
Mira, com tu, Antonio, aquella vegada que em van dir... Estava fent el Platonov i... tenia dues o tres amants a escena,
sí,
i hi havia un moment que me'n trobava dues de cop i sento una dona que diu: "Mira com tu, Antonio."
Coses a la del costat,
a l'amiga, que la sé, com tu, Antonio,
havia,
no sé, devia pillar-lo amb dues amants.
Mira com tu, Antonio,
mira com tu, Antonio. Bueno, coses d'aquestes que et poden desestabilitzar, però que alhora també fa que la gent a vegades hi és, i és molt a dins, no? Els nos, per exemple, els he sentit molt, no? A vegades estàs fent una...
Els nos?
No, 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 hòstia, no, ara no, 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 tio. Que
te'ls hauries de girar i mirar.
Sí.
No, és que a més, jo crec que el pitjor és que... En aquest cas no és ficció.
Ara la matarà.
Sento l'altre dia. Ara la matarà. Dius, home, si ho hem dit al principi, senyora, que la mataríem.
Per qui no conegui la història, insistim, ara ha fet ara 30 anys, a més a més, perquè és del 93, sí, el succés. Mm. És un dels més bèsties i més mediàtics, i no sé si els que han generat més commoció a França, perquè aquest senyor que es diu Jean-Claude Roman, durant 20 anys va dur una falsa vida. Tota la família deia, o creia, que era un prestigiós metge que treballava a l'OMS i que anava a Ginebra i tornava, etc. Vida bastant ordenada, bastant estressant, però en realitat no tenia ni feina, no s'havia tret la carrera de medicina, havia enganyat a tot el seu entorn, havia gestionat els seus calés, i el 93 és quan sembla que li estan a punt d'enganxar la cosa, i sí, reacciona d'aquesta manera. No? Aquesta història li volia preguntar al Malcolm també, perquè ell, el seu editor, clar, no és només el succés, sinó que Emmanuel Carrer, que al·lucina amb la història, un gran escriptor francès, diu, jo he de fer-ne un llibre d'això, no? I llavors és quan intercanvia cartes amb aquest tal Roman, no? El llibre va ser una bestiesa.
El llibre va ser un èxit bestial, va ser... O sigui, Emmanuel Carrer és un autor molt important, encara ha fet més llibres, Limonov, molt importants, però aquest, diguem-ne, és el seu llibre. De fet, sempre està com un dels candidats del Premi Nobel, i bàsicament va ser per aquest llibre.
Ressona Truman Capote, no?
Sí, té una cosa a sangre fria...
Té una part gairebé filosòfica, no, Malcolm?
Una part filosòfica,
crec que... està més a prop de Hannah Arendt que de Truman Capote.
Mm. Que el judici d'Eichmann, no?
Hi ha una reflexió sobre la naturalesa del mal i tal que em sembla bastant acollonant, que crec que és el que el converteix en una obra única.
I que s'aguanta molt bé amb el temps. El tema de la fake ara, per exemple, aquesta cosa de la imatge que vols transmetre, que vols projectar, i la imatge que et veus a tu mateix, que, bueno, no posem el tòpic dels mòbils i tot això, però sí que hi és d'alguna manera.
La pressió del que pensa la gent que hi ets exactament.
Aquesta ratlla tan fina, aquesta franja tan fina que hi ha entre el que és veritat i el que no és veritat, o, diguem-ho d'una altra manera, el que és realitat i el que no és realitat. I aquí també Carrer hi fot una mossegada important, que jo penso que fa que avui en dia tingui molta presència encara aquest tema, no? I aquestes dues cares, la que tu vols projectar en fora i la que tu et sents realment quan et mires al mirall o et mires endins, és, pot ser aterrador.
Jo crec que el llibre, a més, té aquesta cosa que ens ha passat a tots, en molt menor mesura, òbviament, però que et fots amb un merder i dius, com collons he arribat fins aquí?
I com surto?
Qui no ha dit una mentida?
Comencem I saps justament, ah, hi ha un moment que tu saps que passat aquella frontera ja no podràs enrere, tornar enrere.
Ja no hi ha marxa enrere. Aquí hi ha una mica la conya. Llavors la gràcia, perquè és un tio molt intel·ligent, és un pàjaro d'una intel·ligència privilegiada.
Sí, no és impossible.
Imagineu-vos el que és aixecar-se cada dia durant 20 anys mentint. Suava com un porc, aquest home. Suava d'una manera excessiva i extraordinària. I és de la pressió interna que tenia. I havia de ser un calvari extraordinari. Cada dia durant 20 anys de la teva vida aixecant mentint a tothom. A tothom. El que passa que les circumstàncies...
Sí, perquè aquest home, evidentment, no anava a treballar. Anava amb el cotxe...
Anava a passejar pels boscos, anava a les àrees de servei, deia que feia viatges, estava en un hotelet al costat de l'aeroport amb guies de viatges a la falda...
Cosa que jo crec, i això no sé si estàs d'acord, però any 2023 això seria impossible.
Això seria molt més complex, perquè el tema dels mòbils i tot això.
I fins a quin punt per un actor és inquietant? Tu no fas el paper de... El Martínez, que
Carles,
està
sí.
Immens, però com és d'inquietant per un actor que ha parlat tant del fet actoral, de l'actuació, de la mentida, no? Trobar-te que el personatge aquest és un senyor que va estar fent d'actor durant 20 anys.
Bueno, d'alguna manera és fer d'actor...
Sí, és portar la mentida d'actoral fins a l'extrem.
Sí, portar-la fins a l'extrem. El que passa que això no
era
és...
Era del mètode, em sembla.
Sí, sí. Molt del mètode.
Molt del mètode.
Però molt, eh? Era gairebé l'inventor. Sí, sí. Podria anomenar la doctrina romana.
No el qualificaria d'actor. Jo veig altres actors més... Veig més en política i en altres coses, veig que fa més d'actor que no passa el Jean-Claude Roman. El Roman fa una altra cosa, no? Li passa una altra cosa.
Jo he de reconèixer que un dels... I això ho he dit alguna vegada, però crec que el meu terror més gran és...
Que t'enxampin.
Pensar que una persona és X i que sigui Z. És a dir, la de que, bueno, que tu has conegut determinat... O sigui, el cas Roman, per mi, és el pitjor terror...
El sempre,
la meva vida.
El sempre saludava, no és el que et fa por?
No és el sempre saludava, sí, és no. Coneixes una persona fins que un dia te n'adones que no la coneixies. Mm. Saps? Sí. Després de X temps. Que això no sé si a tu t'ha inquietat alguna vegada o t'has trobat en circumstàncies que dius...
Jo m'he trobat en alguna circumstància d'aquestes, clar, com tothom, jo m'imagino que tothom. Davant de casa meva, jo soc d'un poblet petit, de Viladecavalls, em vaig criar allà, ara visc a Matavera fa molts anys, però davant de casa meva un noi que jo havia jugat amb ell de petit, després es van dir, ja una mica, però va esquartar una noia, la va matar, va esquartar.
Què dius?
Sí, per exemple, i clar, jo potser no hauria de dir-ho ara això, però bueno, és igual, fa molts anys, i són circumstàncies, però ho poso com a exemple de que jo no hagués dit mai que... Pues com aquestes coses...
I què fas llavors, no? Com gestiones aquesta informació que et cau al damunt?
Ah, és tremendo, absolutament tremendo. I això perquè és molt extrem, això que explico, potser no l'hauria explicat, però hi ha coses més petites que diries, però què m'estàs dient? Que aquest pavo ha fet això? Perdona.
Bueno, és el tret que va des de la mentida quotidiana fins a aquest senyor, no? Que hi ha un camí molt llarg, eh? Mm, mm. Però aquest senyor el va recórrer fent totes les passes.
Totes les passes, fins al final. Clar, és que llavors hi ha la justificació, no?
No es va matar perquè no es volia fer patir.
La idea que ven, diguem-ne, és la de...
No? Però ell no és un psicòpata. La gràcia és que ell no és
clar,
un
no
psicòpata.
És un psicòpata de, no és un psicòpata. No és un psicòpata de manual.
Per això, per exemple, què passa? Hi ha una cosa que és aterradora, també. Que molta gent surt del teatre i em diu, hòstia, tio, estic emprenyat perquè hi ha hagut un moment que he sentit empatia amb aquest tio. I no la volia sentir, en canvi he sentit empatia. Perquè té una cosa que és que tots la tenim. Que tots tenim aquella finestreta oberta a l'infern i tots algun moment hi podem passar-hi. No hi ha ningú que no hagi dit una mentida algun moment a la seva vida, evidentment. Hi ha un moment que empatitzes amb aquest personatge i aquí és on la gent... És una part més, no?, d'això, de dir, hòstia, pot ser que hagi sentit empatia per aquest pàjaro? No, tio, no, és que no pot ser. No.
I he de dir una cosa, perquè dèiem que en Roman el fa el Carles, però l'actuació del... En fi, de l'Arquillué... Ell és Carrer, però és que no és Carrer. Quants personatges fas?
Els van comptar un dia, no sé, no els he comptat mai. 21 o 22, em sembla.
22 personatges? Perquè sí. Sou tu i ell.
Jo i ell som.
Ell fa un personatge, està una mica mal repartit. Ell en fa un sí. I tu 22.
No, perquè hi ha una mica la gràcia de la dramatúrgia, no? La dramatúrgia era un element clau per poder posar aquesta obra en escena.
Que és un llibre molt, molt difícil d'adaptar, crec.
Molt, molt complicat. Havíem de trobar aquest truco, aquest element dramatúrgic i teatral que ens permetés realment passar per la història i no només explicar el thriller, sinó respirar-la. I ells van decidir, el Juli sobretot, decidir de que el Carles només passés per aquest cap, per interpretés només el Roman, i en canvi jo fes tota la resta de papers de
l'altre. Tota la resta, això vol dir no només Carrer, sinó sí. La mare, el pare, els fills, sí. La dona, l'amant, el farmacèutic, el fiscal...
Tu quan vas veure la dramatúrgia... Vas dir, escolta, una mica més de calés de 20, clar, perquè
potser és que els hi surt cobrat.
Un paper
per paper.
Un paper són uns calés, 22 papers són uns altres calés.
Clar, potser és que els hi surt cobrat.
No, però ha de ser esgotador,
Sí, sí, és
perquè et canvies de roba pels que no hem vist l'obra i no la veurem.
No,
perquè no hi ha entrades.
No, si els canvis són instantanis.
Sí, a vegades n'hi ha que dura molt poquet, no? I tampoc faig res de l'altre món, ni com faig senyores no em poso, no. Simplement un petit canvi de... No,
de registre.
Un petit canvi de registre, un petit gest i ja està.
Però fer 22 en una obra, això et faltava, no?
No, l'últim en vaig fer 7.
Sí.
Has multiplicat per 3.
Ja es pensava que no...
Em fa por la propera. El monòleg... 67 personatges.
La propera 67.
És el Cirque du Soleil, o sigui, el cas de Pere Arquillué s'ha de veure una mica...
Ara amb 7 boles, ja va, amb 7 boles.
Ningú...
Per cert, que està nominat als Premis Max, que el Max pot ser... Tu no el tens, el Max?
No.
Hosti, com és possible, això?
Pràcticament deu ser l'únic premi del món actoral sí, teatral que no tens, sí, no? Perquè sí. Si no recordo malament són 5 butaques, Premi Nacional de Teatre, Ciutat de Barcelona, el Premi Jordi Dauder... Faria il·lusió, no, el Max?
Sí. Sí.
No t'ho escèptic.
No, saps per què? Perquè els Max es fan una preselecció de 15 primer i després arribem 3 a la final. Jo vaig arribar una altra vegada, però... No, els Max és un premi molt, molt, molt curiós i durant molts anys només donava la gent de Madrid, bàsicament, i bé. I això, però aquesta vegada, per exemple, estàvem nominats el Carles i jo, tots dos. I vaig pensar, hòstia, és un moment idoni per fer un ex aequo, això. Hòstia, el Carles no ha passat a la final.
Com et mous amb això, ara que estàvem parlant de l'edat i el pas del temps, els premis, el camp de l'ego, sabent de la consideració que té la professió...
Ara molt bé, ja.
Però sí, en algun perquè... altre moment no tant, eh?
No, no, no tant perquè ho passi malament. Jo, no, jo m'ho he passat sempre de collons fotent aquesta feina. A més, jo penso que sóc un home que he tingut molta, molta sort. I... El que passa que quan ets més jove vols canviar el món i espera't que ja veuràs, arreglarem això i els ensenyaré com s'ha
de, ja
com
no,
s'ha
eh?
De fer el teatre i tot això. I ara això ja m'ha passat molt. I llavors, en aquest sentit...
Que és la, era la pressió de voler ser...
No, d'hòstia, hem de ser bim-pam i aquí hem de... I no, i arriba un moment que això passa i llavors és collonut perquè treballes des d'un altre punt i treballes d'una altra manera i també disfrutes més, no? Ho disfrutes d'una altra manera. Vull dir que ara estic en aquest sentit, estic molt tranquil i al revés, el que necessito cada vegada més és allunyar-me del focus mediàtic i tot això, estar molt, molt tranquil, molt sol i intentar fer la meva feina el més bé que pugui. Clar.
Jo ho dic que perquè crec que vas començar força jove, el Romer em sembla que t'hi plantes amb 23 o 24, no?
Abans,
22, abans i tot, sí, eh? 22.
Com feia els papers d'un en un.
Quina època, eh?
Aquella època.
Quina època. I canviant de vestuari. Canviant de vestuari.
Com ha baixat els, de veritat, els pressupostos de totes les coses. Bueno, mira, parlant de pressupostos, l'altra cosa que vas fer també molt jove, l'Arnau, a TV3.
Sí, 25 anys.
Hòstia, 25 anys, que l'altre dia m'ho mirava. Jo no donava crèdit, vaig anar a mirar l'hemeroteca per veure què deia la premsa aquell moment, que era la màxima superproducció de la història de TV3 en aquell moment. Eren 700 milions de peles del 94,
són molts
que són
calés,
més de 4 milions d'euros
són molts calés.
No, de l'època.
Encara no es fan, ja no es fan produccions d'aquestes.
Quasi 900 milions. Hòstia,
és que... Sí. És que...
Això era una superproducció que es va fer. Jo penso que és la producció més gran que s'ha fet mai a TV3.
Pot ser que no sigui superada.
I, sí, sí, allò era al·lucinant. Encara rodada en cine. Encara,
sí.
Encara en pel·lícula, rodada en pel·lícula.
En 35 mil·límetres.
En 35, sí, sí.
I la gent pel carrer dient Arnau. No?
Tot el rato. Era 300 extres, avui venen 250 cavalls.
Avui venen 250 cavalls.
Per l'autopista.
Sí.
Però això, hosti, és fort perquè, clar, tu que tenies 25 anys igual.
25.
No, no recordo perquè per l'època, però clar, és TV3, anys 90, el Cher devia ser estratosfèric.
Sí, molt, sí.
I que la gent tot el rato deia Arnau pel carrer, o sigui, estic convençut, no? Això amb 24 o 25 anys, quan tu vols fer teatre, igual és un problema.
Allà vaig prendre una decisió que m'ha marcat tota la vida a mi. Jo vaig tenir l'opció d'anar-me a Madrid, a fer cinema, a fer imatge, dedicar-me més a la imatge, i em vaig decidir quedar-me aquí a fer teatre. I això m'ha condicionat sempre bastant.
No t'has emparat mai?
No, tio.
Mai?
No, mai.
A què vas dir que no?
Mai.
En aquell moment?
Hòstia, no me'n recordo. No me'n recordo, però em va sortir un representant a Madrid.
Vente pa Madrid a vivir, no?
Sí, bueno, aquestes coses, de baixa cap aquí, tal i qual...
Aquí passen coses, espera.
Però has fet cine amb...
Sí, amb el Buñuel, n'he fet dues. Sí. Ai, amb el Buñuel, amb el Saura. Vull dir que he anat fent. I,
hòstia, has fet la pel·li de Buñuel pel Saura.
Volia dir això. I que, bueno, que també, quan puc m'ho combino. Però aquell moment va ser un moment, això ho he explicat poques vegades, i va ser un moment bastant clau, sí. Tenia un...
Que tens el dubte opcions. Real, eh? O sigui, allò que et trobes al camí, hi ha dreta i esquerra.
I a mi em van sortir un parell de coses de teatre aquí i vaig dir, no, em quedo fent teatre. I em vaig quedar fent teatre i així...
I el representant com s'ho va prendre, el representant de Madrid? El senyor Paco, posem-ho.
No, ho era encara. Se'm va oferir, però no ho era.
Ja.
No ho era.
Però era allò que ho veies, que si anaves cap allà, doncs et canvia la vida.
Llavors tenia l'Eli Cabrero, que es va morir pobreta, i amb l'Edu Fernández i jo vam començar amb l'Eli. I...
Va ser difícil decidir-se o vas tenir clar des del primer moment?
És un món que era molt inconscient, jo. Llavors, com tots, eren 25 anys...
Sí.
Jo venia d'un món teatral molt, molt clar i jo tenia ganes de ser actor de teatre i jo volia fer la meva història, no? I ara suposo que les coses van molt diferent. També era un moment que no era com ara. No hi havia les plataformes que hi ha ara i tot això. Però, hòstia, es fotien sèries molt importants, també a nivell espanyol i pel·lícules de cine collonudes, no? Però, mira, vaig tirar per aquí i així m'ha anat. Ja està. Però
ha anat bé.
Sí,
això també
és... molt tranquil i no he trobat a faltar mai. De tant en tant he pogut anar... Mira, ara faig una pel·lícula al juliol, segurament, si tot va com ha d'anar, amb l'Aitana Sánchez Gijón, i de parella, vull dir que... I dius, hòstia, doncs de tant en tant ja pisco i foto... Pum, pum, no? Vull dir, ja
I està. Mates el coquet aquest.
Ah, exacte.
Mm-hmm. El Pere Arquilluer, que venia d'una família, si no recordo malament, de pagesos,
sí.
A Viladecavalls,
sí.
Deies, però tot has mogut per Terrassa, per Matar de Pere, per tot això, tota sí. La vida, no? Els pares, gent pragmàtica, és a dir, que els hi arriba el Pere i els hi diu, me'n vaig a l'institut, hòstia, Pere, no, què tal?
O... Al revés.
Al revés?
Jo vaig començar a fer teatre molt jovenet, aquí al poble, i... fa de mal dir, però de seguida la gent, tothom va veure que se'm donava bé, molt bé la cosa. Llavors vaig provar de fer dues o tres coses diferents i no me'n sortia, i quan vaig dir, hòstia, me'n vaig, em van dir, ara sí.
Sí, eh?
Ara sí. Això
no t'ho volíem dir, però era
amb el que t'ho volíem dir. Amb això n'hi has més bé. I fins aquí.
Sí, ells et van donar suport, no és allò que diguessin. Un ofici que sàpigues que guanyaràs...
Estic exagerant una mica, potser no va ser tan ara, però...
Home, perquè de terra en devies tocar, tu, vull dir, si eren pagesos devies estar allà...
Sí, jo vaig treballar pagès, però treballar, ajudar a casa fins als 19-20 anys.
Déu-n'hi-do.
Que el meu avi es va treure totes les vinyes i els horts, no? Sí, sí, i tant, si havia anat, collons, si havia anat.
L'esquena ho sap.
A mi em fot una gràcia quan veig aquesta gent, no, i vaig estar arrencant patates, una connexió amb les estrelles, amb les d'allò, i penso, la connexió, haguessis aixecat a les 5 del matí o em fotien aixecar a mi, tio, estar-te 8 hores allà arrencant el collons de patates.
Ja t'explico jo la connexió.
Una connexió, he tingut una connexió amb les patates, amb les patates, dius,
no, no t'abraçaves als arbres, eh, Pere?
No,
sí, per dormir, sí. Per quedar-te
a dormir. Et foten aixecar a les 5 del matí per anar, hosti, això és un altre tema.
Escolta, parlant d'aquest tema, que a mi és un tema que m'interessa molt...
El de les patates.
El tema sorra, no. El tema sorra, que parlen del tema al terra, el tema sorra.
Sí. Quan fa el Cyrano, amb Oriol Brogi, any 2012, deu ser això, un del...
Sí.
Bueno, es rumoreja.
Una cosa, un moment, és una de les... O sigui, van tocar una peça, que clar, no l'havia tocat ningú des de Flotats. Sí. Dius, mare Déu senyor, que a veure què faran aquí.
Sí, sí. No?
I a l'Oriol se li acudeix, com a tota la seva trajectòria, fotre-li sorra. I diuen...
Molt raro, raríssim, no?
I diuen que hi ha lesió. Hi ha lesió o no hi ha lesió?
Sí.
Hi ha lesió per culpa de la sorra?
Sí.
Clarament sí, eh? El Brogi, la setmana passada, ho va mig... Bueno, a veure...
Potser era una lesió, però que potser era res.
Està una miqueta fotut del genoll, i llavors diu que la sorra, que tal...
No.
Vas denunciar?
No. Però sí, em vaig trencar el... Com es diu això? L'osset aquest
dintre...
El menisc?
El menisc.
Et vas fotre el menisc
en l'aire? Sí, em vaig fotre el menisc en l'aire.
Això és culpa del que anava regant.
Sí, recordes que el Brogi... El Marc
regant la sorra.
A Madrid em vaig cascar el menisc. No aquí, no, a Madrid, però amb sorra.
Però hi havia sorra, eh?
Madrid
en roba.
Madrid en roba, sempre.
Sí, hòstia, que allò va ser una aventura tremenda. Jo fotia 28 anys que no s'havia fet el Cyrano en aquest país.
I tant.
I la pressió era...
I t'hi foten sorra.
I m'hi foten sorra.
Arribes allà...
Si no és prou difícil anar amb espasa i amb el cony de nas, a mi ara fota-mi sorra.
Arribes i comences a algú raro als peus, mires amb el nas aquest... Què és aquesta merda?
Però era un escenari molt xulo, era molt bonic, que sigueu cabrons. Era molt xulo.
Home, sí,
era molt...
L'obra va
molt...
ser la punyeta, home.
Sí, el teu menisc no opinava el mateix. No li agradava tant.
Per cert, sobre això, la salut, tu que has superat els 50, vas caminet, encara et queda dels 60, t'ha anat respectant o no?
Sí, van passant cosetes. Sí, a partir dels 50 comença a passar.
Sempre demanes...
Grinyola alguna cosa.
Alguna cosa la va grinyolant, sí. Que és el normal, i et vam fotre ara, bueno, ja fa 5 anys, esclar, el sopar dels 50, del cou i tot això, i era tremendo.
Venia tothom.
L'altre, hòstia, el ronyó, me l'han tret, i dic, tio, què dius? Però una cosa...
Tot era una col·lecció, el museu dels horrors, no?
Era una cosa tremenda, jo encara és el que estava més bé, però doncs, hòstia, però... Sí, tremendo. A partir dels 50 la cosa es comença a notar, sí, es va notant, i grinyola una coseta, grinyola una altra, però bueno...
Deixa'm tornar al Cyrano, perquè una de les coses que passa en el Cyrano és que debuta la teva filla, que és la Ivan Quirué, perquè tenia 16 anys, la criatura. Biblioteca de Catalunya, sorra.
Sí, sorra.
Cyrano.
Violí, perquè tocava el violí.
Exacte. I diu, ai, a veure què passa amb l'Emma. Vas patir o no?
No.
Ho vas gaudir, llavors.
Sí, és valenta de collons, és molt valenta, molt. Aquesta nana és molt valenta, és com son pare.
I quan em va dir... I quan em va dir que volia dedicar-se... No li vas posar pegues, eh?
No li vaig posar pegues. L'únic que vaig dir és que n'hi ha de coses per fer el món, eh? Hòstia,
sí, segur,
n'hi ha de coses
segur,
per fer el món. Però ella ho he tingut molt clar des de molt petita i llavors, doncs, què vols fer? Si ara és igual.
Abans, que els hi diguis.
Abans ens fotien a la caixa i estaves allà de la vida i la mar de bé i això, però ara és que ni això, vull dir, és igual. Tot va com va i que el que ha de fer la canalla és fer el que realment els vingui de gust, no? I ja està, no? I a més estic molt content, perquè li està anant molt bé.
Li està anant molt bé.
Treballant, està, vull dir que molt bé.
Fins al punt que, no vull tocar el Boraviu, però ell ha guanyat un butaca, 26 anys.
Sí.
Tu el teu primer el vas guanyar amb 40.
Sí.
Igual...
Ella tindrà un max abans, eh?
No sé qui em va ensenyar temps enrere, perquè jo aquestes coses de la xarxa i tot això no tinc res.
No
em va ensenyar el Wikipedia, el Pere Arquillo, i posa...
Sí.
El primer que posa és padre de l'actriz... Pare de l'actriu, Marquillué.
Futura ganadora del Premi Max antes que su padre.
Vull dir que molt, estic molt content per l'Emma. I això, i la seva germana són dues
bessones, no?
Sí. I la seva germana, a més, també estic molt content perquè està aquí baix al Liceu acabant la carrera de cant líric.
Soprano.
soprano lleugera. Sí,
hòstia,
sí,
la família de Pere.
Sí, tu, mira que hi ha coses.
Tot és art, eh?
Tot, eh?
Aquí, eh?
Una pregunta, abans, Xavi, explica'ns això, que tothom sap, però segurament l'ho he explicat moltes vegades, però jo no ho sé, de que et buscava la Guàrdia Civil. Quan vas començar?
Perquè l'Institut del Teatre.
Sí.
Perquè
sí,
no, anar, no vas anar a l'Emili, no? O sigui, no estaves anant a l'Emili. Aquest és el problema.
Jo tenia els papers en pròrroga, demanant pròrroga. I els papers es van perdre i van anar a parar a Viladecans en lloc de Viladecans.
Any?
87-88 devia ser això.
87.
Jo acabava d'entrar a l'Institut del Teatre aquí a Barcelona i em va venir a buscar la Guàrdia Civil a casa per pròfug. Em van amenaçar amb un consell de guerra i tot. I aquestes,
no fotis.
Que fotien. Molt sí, molt, molt xulo.
I vas obrir la porta, rotllo, Núñez, no hi soc.
No hi soc. I l'endemà, cap dos dies, estava a Valladolid fent la mili. Sí, sí, la vaig fer.
Mili sense llarga, no?, d'aquestes, de 13 mesos? O
sí, sí, 13 mesos, sí. Però jo vaig poder fer el primer de l'institut per lliure. Em van deixar fer. Em van deixar fer el primer, estan fent la mili i baixant només els permisos a classe.
No fotis. Una... Sí. Mentre vas fer el primer curs estant a la mili?
Sí.
Si haguessis anat a classe, tindries un màxim.
L'únic alumne dels 100 anys d'història que...
No fotis.
Sí, sí.
Què dius?
Sí, perquè havia tret una nota d'entrada que estava bé alta.
Bueno, diuen que la teva entrada amb Chekhov va ser tot un esdeveniment.
Collons, sí que saps coses, hòstia.
Home, diuen.
Sí, amb l'os de Chekhov.
I la prova, la gent va quedar acollonida.
Sí.
Els professors van decidir que se'm donava l'opció, l'oportunitat de no perdre l'any, no? I llavors el segon vaig començar a treballar i es van emprenyar com una mona. Però no els agradava que et fotis a treballar mentre estudiaves.
Ah, sí, eh?
Sí, sí.
O sigui, has d'acabar primer i llavors posa't a fer teatre, però abans no.
Jo el segon em va sortir feina i em vaig anar a fer res. I llavors es van emprenyar molt.
Allà a l'Emili vas conèixer algú que et detreure en algun personatge d'aquests de mala llet o no?
Home,
algun,
no, mala llet, molta mala llet, però també...
Res.
No me n'en recordo gaire, tu.
No?
Tinc una capacitat de borrar coses...
O sigui, no expliques la història de l'Emili.
No, perquè saps que també passa una altra cosa, que de la meva quinta ja n'hi ha molt pocs que l'han fet, per no dir cap. Vosaltres no l'heu fet, vosaltres, clar, no.
Tots éreu objectors de consciència.
Sí, jo sí. Jo no, jo vaig tenir una lesió al colze i em vaig lliurar.
Ui, vaja, les teves lesions, de veritat.
És així, que vols que digui, una mentida.
Que era una bursitis.
No, vaig trencar el cúbit de radi.
Em vaig traspapelar.
Bueno, però podrien haver vingut a buscar
a
casa.
No, però jo vaig fer l'objecció i mai em van trucar per fer res. Vull dir, vaig fer... No, res.
No bueno, llavors ningú
em va trucar.
I segueixes igual, sense fer res, mal cap.
I és igual, esperant que algun dia vingui un militar a casa meva i digui, escolta, vostè, no ha vingut mai ningú.
Bé, doncs que sapigueu que el Pere Arcoller està fent una de les obres del moment, que és l'adversari de carrer amb aquesta història increïble. El Teatre Romea
bueno, no,
queda molt
poquet. Deixa'm dir una cosa.
Què vols dir?
Primer... que ens portin una estrella freda, ara després d'acabar, per disfrutar-la.
Per favor.
I segon, ara que ja som amics amb el Pere, un parell d'entradetes.
Torna-hi.
No
callaran, Pere. O sigui, la porta aquesta és una cosa...
Un parell... Pere, que es posis dos cadiretes plegables.
Plegables.
Cada cantó de la
sala.
I una Fanta.
Ara us diré el que heu...
El que hem de fer, perfecte.
La porta per no entrar.
A veure si es contés, però no.
Perquè, i l'última que et volia dir, amb aquest tros de veu que la gent està escoltant, també has fet bastant de doblatge.
No,
i...
doblatge molt poc.
Molt poc?
Molt poc. Jo he fet molta publicitat, això sí, però doblatge he fet coses així molt...
Puntuals.
Molt puntuals i que m'han vingut a buscar per coses molt, molt puntuals, com la pel·lícula 300 o el dolent del Batman, aquestes coses.
300.
I tampoc no t'ha cridat l'atenció, llavors?
No, perquè demana un tipus de feina i, a més, moltes hores que jo no sempre he tingut molta feina.
Impossible.
Meu, llavors, no.
Tinc molta feina.
La publicitat sí que va més de pressa, és una cosa més ràpida i això sí.
Bueno, Estrella d'Am, l'última. Allà amb la gravació amb el Manrique,
no, Manrique
allà dalt del barco.
Sí,
allò
sí.
Què?
Bueno,
seguirà o no? Ja següent.
Ui, tant. Sí?
Sí?
No,
perquè era la frase aquesta, no tens por que t'encasellin?
Sí,
no?
Sí.
Allò ha caigut en gràcia, aquell anunci.
Allò ha sigut una progressió. Vaig posar primer la veu només en bof, va ser aquell un anunci que vam passar molt, que era el del migdia. El migdia, el millor de cada dia.
Sí, sí, veritat.
D'allà se'm va demanar fer una col·laboració amb el Julio, només tancant, i d'aquí ja ens van dir per fer-lo tots dos en el barco. I...
Tu havies d'anar a la següent etapa.
És així.
Rodatge... Un castell pels dos.
El rodatge bé, a dalt del barco, perquè se'ls veia bastant bé.
Va ser un fred.
No. Sí?
Clar,
no.
No es fa
l'estiu. Hòstia, jo des de l'Emili que no havia passat tan fred. Des de l'Emili.
Trucant al repre. Estàs despedit!
Sort que fotia un dia amb sol.
Doncs,
quan engegava el barco, no t'ho pots imaginar. Va, però què dius ara? Girar, i el Julio estava blau i em diu... I vaig dir, tio, esperem perquè se'ns mor l'actor.
Aquest és l'anunci que volíem veure, el director Scat.
I estava blau, del fred. Estava...
Vaya dos actors, perquè realment és la seqüència, penses, és on tothom voldria ser, aquí fent una cerveseta tranquil·la dalt d'un barco, i s'estan morint de...
No és així.
Però és que això, el món del cine,
has
és així.
Has descobert el cinema.
El cinema és així. Tu pots imaginar, el gener amb samarreta i l'agost amb un abric de pell.
És que el Xavi no està mai a un rodatge. Mai, no.
La mentida.
Llavors ho creu tot.
Escolta, us deixo aquí perquè tenim uns, que uns ous estrellats.
Tenim ous estrellats, bocata de fricandó amb patatetes.
Intenteu trobar entrades pel Romea, si podeu.
No, ara ens donarà un mail.
No, vosaltres no.
Entradesgratis@gmail.com i canvieu.
Estic parlant de la gent que ens està escoltant, no vosaltres, que no m'importeu gens ni mica. Gràcies, Toni.
Vinga, fins ara.
Gràcies, Malcolm. Pere, ha estat un autèntic
plaer. A vosaltres. Sempre que s'ha de fer fort.